Fem salut amb el Parc Taulí.
Un 10% dels pacients de coronavirus de la primera onada que van necessitar ingrés van acabar a l'UCI. La majoria d'aquests pacients van necessitar ventilació mecànica invasiva. Entre un 30 i un 50% dels pacients sotmesos a aquest procediment van perdre la vida. Una de les causes va ser l'efecte de la malaltia en els vasos sanguinis. Per intentar, de fet, capgirar aquestes dades de cara a la tercera onada, s'ha posat en marxa el projecte europeu Vascovid, en el qual participa el Parc Taulí, i que vol desenvolupar un dispositiu per fer un seguiment de la salut microvascular dels pacients. Per conèixer en què consisteix aquest projecte, seleccionat entre 23 projectes de convocatòria d'emergència de la Unió Europea, avui parlem amb el Jaume Mesquida, doctor intensivista del Parc Taulí. Bon dia, doctor.
Bon dia.
A veure, tenim doncs, curiositat per conèixer doncs, aquest projecte. Hem de fer que hem de dir, m'imagino, que neix amb dos objectius, no? D'una banda, doncs, a millorar l'atenció del pacient i suposo ser més eficaços en els tractaments.
Sí, ho resumim molt bé. La idea és poder detectar els pacients que es posaran més greus i si podem detectar-ho de forma precoç molt millor, no? Per estar molt més a sobre d'aquests pacients i després poder això, ajustar els tractaments en funció del benestar de la microcirculació, que en el fons, per lo que ja coneixem a dia d'avui, és un dels motors principals d'aquesta malaltia de la Covid.
Clar, perquè hem de dir que a mesura que la Covid començava a estendre's per tot el món, la llau de pacients que requerien l'ingrés a l'UCI es va disparar, posant, doncs, evidentment, entre les cordes el sistema de salut públic. Suposo que per això va sorgir doncs, aquesta convocatòria, no?, d'emergència.
Sí, la convocatòria d'emergència de la Comunitat Europea surt precisament per això, no? Uh-huh. Perquè tots els sistemes sanitaris públics de tota Europa es veuen desbordats, de fet, de tota Europa, no de tot el món, es veuen desbordats i fan una convocatòria addicional extra per veure si els diferents grups de recerca s'hi poden ajudar amb algun dels camps que cadascú es dediqui per millorar l'atenció i veure si entre tots i de forma ràpida podíem millorar això, no? el com enfrontàvem les properes onades que ens vinguessin per davant.
Una de les característiques d'aquesta malaltia és el dany que provoca, de fet, els vasos sanguinis i no només als pulmons, cert?
De fet, és el mateix. O sigui, inicialment veiem molta afectació pulmonar, però l'afectació pulmonar també ve derivada de l'afectació dels vasos sanguinis. Sí que el principal símptoma amb la majoria de Covid que ingressen a l'hospital o a la UCI, evidentment, és l'afectació pulmonar, però poden fer afectació de tots els òrgans. No? I de fet, amb els estudis que tenim a dia d'avui, sobretot també mirant en autòpsies d'aquests pacients, és que el que es veu és que l'afectació de la microcirculació, o sigui, dels vasos sanguinis petits, està disseminada a tot l'organisme. Uh-huh. Sí que, evidentment, el que dona més símptomes i el que normalment implica la major gravetat del pacient és l'afectació dels vasos pulmonars, que hi ha de la circulació pulmonar.
Uh-huh. I tot aquest dany orgànic, al final, doncs, en el pitjor dels escenaris, pot provocar doncs, això, no? La mort del pacient.
Sí, principalment el que porta més mortalitat associada és el dany pulmonar, no? El dany pulmonar molt sever que fan aquests pacients, que això fa que hagin d'ingressar a la UCI, que haguem de fer tractaments agressius amb ventilació mecànica, que uh-huh. Això en el fons no deixa de ser també un coses agressives per al pulmó. O sigui, el problema que tenim és que les eines que tenim a dia d'avui per tractar o per guanyar temps mentre la malaltia es va curant, també són agressius pel pulmó, amb la qual això és el que està associat a major mortalitat. Uh-huh. Afectació d'altres òrgans, com el cor o els ronyons, també, o els budells, tot això també ens pot donar un afegit de fallos orgànics uh-huh. que també es poden associar a major mortalitat. Però principalment, ja dic, la causa principal és fonamentalment l'afectació pulmonar.
Uh-huh. Per això suposo doncs, que cal monitoritzar i controlar tota aquesta gestió, no?, dels pacients ingressats a l'UCI.
Exacte. Això forma part de la pràctica clínica habitual, no només amb la Covid, sinó amb qualsevol malaltia greu que porta un malalt a la UCI. Una de les principals coses que hem de fer és monitoritzar com va la malaltia i, a més, monitoritzar que el que estem fent nosaltres no li faci també més mal al pacient, que és un dels factors afegits especials de la UCI, que totes les coses que fem són tan agressives pels pacients que és un peatge important que també a vegades han de pagar.
Per això, doncs, com deia, sorgeix el VASCOVID. Entrem en matèria, no? Sí. En què consisteix exactament doncs, aquest projecte, no? I com va sorgir també doncs, aquesta proposta?
Sí, el VASCOVID realment és un projecte per desenvolupar una tecnologia. Això és un projecte compartit. La part tecnològica la fem amb l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, que són un institut amb una trajectòria molt, molt sòlida de recerca en tecnologies òptiques. I la part clínica la fem nosaltres aquí al Taulí. Això com surt? Surt que nosaltres ja veníem treballant prèviament amb projectes conjunts. O sigui, la malaltia, l'afectació de la microcirculació dels vasos sanguinis petits no és una cosa específica de la Covid. Hi ha altres malalties que també ho provoquen, no? Per exemple, les infeccions greus poden provocar aquest tipus d'afectació. I nosaltres, com a grup, des d'aquí del Taulí, de l'UCI del Taulí, feia molts anys que estaven treballant amb tecnologies òptiques amb pacients amb infeccions greus, no? Per determinar el pronòstic i per provar nous tractaments i de cara a millorar, a optimitzar el tractament actual que ja tenim.
I
llavors,
digues.
No, que llavors nosaltres ja prèviament amb ICFO havíem tingut trobades de cara a millorar, diguéssim, aquestes tecnologies òptiques que tenim, no? La part tecnològica que ells la poguessin millorar, no? A dia d'avui estem treballant amb unes tecnologies òptiques que li diríem quasi com 2.0 i ells estan en el laboratori ja estan amb un grau avançat quasi 5.0. O sigui, és un nivell molt més adelantat del que a dia d'avui està disponible a nivell comercial. I llavors ja teníem, diguéssim, tot el rerefons parlat, sobretot per mirar malalts amb infeccions greus, quan va sorgir la Covid. I, evidentment, ens vam trobar allà mateix i vam decidir engegar aquest projecte específic per pacients amb Covid.
També tenim molta curiositat perquè ens expliqui com serà doncs, aquest aparell, no? Quines característiques, com ens l'hem d'imaginar?
Sí, la idea en global d'aquesta tecnologia, a més enllà de la tecnologia, també és una de les coses importants que crec que és important que la gent tingui en ment, és que és una cosa que és no invasiva. De fet, diguéssim que des de la UCI, és el que explicava abans, a la UCI fem uns tractaments que són molt agressius, que és posar catèters, posar tubos, són coses que pel pacient realment són agressives i diguéssim que és com un peatge que estem pagant per fer el suport dels òrgans mentre lluitem contra malaltia que ha causat una malaltia en un estat tan greu. Això és una tecnologia que una de les parts interessants, i per això ja estàvem treballant des de fa molts anys, és que és no invasiva. Això què vol dir? Que no necessites catèters ni punxades ni coses d'aquest tipus, sinó que la col·loquem a l'avantbraç o a la mà del pacient amb un sensor que es posa sobre la pell intacta i això ens permet avaluar l'estat aquest de benestar de la circulació a nivell microvascular. Llavors, l'aparell que volem fer és això, desenvolupar aquesta part tecnològica amb aquesta nova tecnologia que sigui petitó, portàtil i que el puguem entrar en àrees Covid, el que també ens necessitem que sigui segur per la gent que l'utilitza també.
Clar, m'imagino que el fet de que sigui portàtil, que no porti doncs, a fils, no? Això facilita molt doncs, a la tasca a la unitat, però per què a la mà?
Bueno, sempre quan hem de buscar una zona, un òrgan que monitoritzar, l'afectació microcirculatòria no és específica d'un òrgan, sinó que és una cosa escampada a tots els òrgans. La microcirculació, bàsicament, tot i que soni estrany, la podríem considerar com un òrgan en si mateix, no? I la microcirculació, o sigui, els vasos sanguinis petits van tant als ronyons, com als pulmons, com al cor, com a tots els òrgans de l'organisme. Llavors, es tractava, des de fa molts anys que ja estem treballant amb això, sempre hem intentat buscar una zona que sigui prou significativa per donar-nos informació de la resta del cos. Llavors, el cos és intel·ligent i el cos, quan està malalt, ell decideix sacrificar les zones menys importants. Llavors, la microcirculació que primerament es sol veure afectada és la circulació de zones que el cos considera com prescindibles, o teixits no vitals, que en diem. Un dels teixits no vitals més importants de l'organisme és la musculatura esquelètica, o sigui, els músculs. I aquí, des de fa molts anys, ja hem estat avaluant diferents músculs. Un dels músculs que ens va millor és o l'avantbraç o el múscul de la mà, del palmell de la mà. No? Just la zona del palmell de la mà, per dos motius. Perquè podem avaluar directament com està la microcirculació en aquest punt, durant la informació global,
sí.
I perquè, a més, ens permet fer una cosa que amb altres òrgans no podem fer, que és fer un test de reactivitat de com està aquesta microcirculació, que explicat així ràpid consisteix en un manguito de pressió arterial, fer una oclusió en el braç, i això vol dir que aquell territori l'estem deixant durant 2 minuts sense arribada de sang. I podem veure com es comporta la microcirculació i ens dona una idea de realment l'estat funcional a temps real d'aquell teixit. El qual és un avantatge sobre altres òrgans, també.
Evidentment, perquè també suposo que aquesta llum, no?, que també s'utilitza, fa que tot sigui molt menys invasiu.
Exacte. Una de les avantatges que veiem amb aquesta tecnologia, i per això, de fet, des de fa molts anys la medicina intensiva, sobretot la medicina intensiva en general, des de fa molts anys el que estàs fent és intentar treballar per anar canviant els mètodes tradicionals, que són invasius, per noves tecnologies que ens donin igual o millor informació, però de forma menys lesiva per al pacient, menys agressiva. Llavors, ja dic, aquesta tecnologia no és una cosa nova que hagi sorgit amb la Covid, és una tecnologia que nosaltres des d'aquí, com a mínim a la nostra unitat, fa més de 15 anys que hi estem treballant, i per això mateix, tot perquè tenir tot el gruix de coneixement porta molts anys, i d'aquí a poder implementar la tecnologia a nivell usuari, diguéssim, solem trigar molts anys. Ara amb la Covid tot això ha fet una pujada molt ràpida, perquè s'hi han destinat molts recursos i això sempre ajuda.
I llavors, fins ara, aquesta tecnologia, amb quines altres funcions, en quins altres àmbits s'havia utilitzat?
Ja dic, fins ara el que havíem pogut treballar era sobretot amb el pas previ, diguéssim, no? amb la versió 2.0 d'aquesta tecnologia, i l'havíem utilitzat principalment a l'hora d'avaluar l'estat, la gravetat dels pacients amb infeccions greus, no? Que veiem que d'aquesta tecnologia no invasiva ens ha permès avaluar o poder pronosticar o predir lo greu que està aquell malalt i els dies que pot estar a l'UCI, les cures que pot necessitar. I també ens ha ajudat a veure com millorar l'atenció dins l'UCI amb diferents tècniques que fem nosaltres, com sobretot amb la ventilació mecànica, amb el suport ventilatori, no? Que ens permet ajudar a veure si el pacient podrà, per exemple, tornar a respirar sol, coses d'aquest tipus, no? Si el seu sistema cardiovascular podrà suportar el deixar de rebre l'ajuda que li estem donant a l'UCI, per exemple, amb la ventilació mecànica.
I m'imagino que tot això amb dades i amb temps real.
Exacte. No? Això és una de les avantatges d'això, és poder-ho tenir-ho a temps real. Fins ara, per exemple, hem treballat sempre molt en adquirir les senyals del pacient durant els estudis i després analitzar-ho nosaltres offline, diguéssim, no? al laboratori. L'avantatge d'això, i per això també és un dels objectius d'aquest projecte VASCOVID, és que l'aparell ens doni totes les senyals de forma automatitzada a temps real, per poder, directament a peu de llit, poder prendre decisions que ens ajudin. No haver d'anar a fer una anàlisi posterior a l'ordinador o al laboratori.
Hem de dir que suposo que als nostres oients també els interessarà molt és que tot això ajudarà també o permetrà a personalitzar també els tractaments en els pacients.
De fet, una de les dels principals motius d'utilitzar aquesta tecnologia també en pacients amb altres infeccions greus és poder seleccionar millor els pacients que han de rebre segons quins tractaments. Una de les idees que tenim, per exemple, en detectar aquells pacients de Covid que tenen major afectació de la microcirculació, sobretot de cara a l'avaluació de futurs tractaments. No? Sabeu que a dia d'avui tots els assajos que hi ha hagut amb tractaments per la Covid, la majoria són de resultats pobres, diguéssim, no? I totes les esperances estan sobretot en tot el que és la vacunació, o sigui, en la prevenció de tenir la malaltia, però això no treu que haguem de seguir treballant en provar tractaments per un cop tenim la malaltia. Per això serà molt important tenir una eina que ens pugui detectar aquell pacient que té major afectació i veure si realment aquella, no, aquella afectació microvascular amb aquell tractament està millorant.
Suposo que per això doncs, és interessant perquè no només s'utilitzarà pels afectats de la Covid, sinó que també serà útil per a altres malalts ingressats a l'UCI, no? per la gestió d'altres pacients.
Exacte. Aquesta tecnologia no és una tecnologia específica Covid, no? És una tecnologia específica d'avaluació de la salut de l'estat microcirculatori, dels vasos sanguinis més petits de l'organisme. I ja dic, això la Covid ho provoca, no? Una malaltia d'aquests vasos, però no és un final compartit per altres malalties, com per exemple això, no? Infeccions greus o altres processos que donen sobretot inflamació en el cos. Llavors, el que estem fent nosaltres és tenir una informació que a dia d'avui no podem tenir de cap altra manera, que és de l'estat de salut d'aquesta microcirculació.
No sé si han calculat també doncs, fins a quin punt es podria reduir també la mortalitat utilitzant aquest dispositiu.
Clar, això és un tema que ara mateix se'ns escapa molt l'impacte que pot tenir sobre mortalitat per diverses coses. Una, perquè ja us ho deia abans, això ens ajudarà a detectar aquells pacients que estan més greus o que potencialment es poden posar més greus, però llavors ens falta la segona part de l'equació, que seria tenir un tractament realment adequat, no? O dirigit en aquesta alteració. I això és una part que la tecnologia ens permetrà detectar pacients, però ens falta la branca de tenir tractaments efectius. Sí que ens pot ajudar amb una segona part de la tecnologia, que sobretot per veure quan hem de retirar les ajudes, que això és un procés que normalment és complicat també a la UCI, no? Un cop estem deixant la malaltia enrere, el malalt ha de tornar mica en mica a la vida normal, entre cometes, no? Evidentment, a la UCI no arriba mai a sortir totalment en plena forma, però sí que el deixar de rebre les ajudes respiratòries amb la respiració assistida o amb altres fàrmacs que utilitzem, això sempre és un procés que és complicat i que a vegades es pot allargar i es pot complicar i també anar associat a mortalitat directament per això, no? Que és independent de la malaltia. I aquí sí que a dia d'avui la tecnologia ja es podria donar un benefici. Ara, el percentatge d'ajuda és molt complicat dir-t'ho.
Evidentment, ajudaria i molt, perquè ara com és aquest procediment? Per cert, saludem, perquè aquesta entrevista s'està emetent, com sempre fem els dimarts, a la 94.6 de Ràdio Sabadell, a la FM, però també a través del compte d'Instagram del Partaulí i de Ràdio Sabadell. També es pot després recuperar el servei a la carta, perquè evidentment donem moltes dades, molta informació, i potser doncs, també els nostres oients després volen recuperar aquest podcast. Ara mateix, Jaume, doncs, doctor, com és? Doncs, com es fa aquest procediment, no? Quan es decideix doncs, a fer aquest pas que ara comentava?
Sí, un dels passos que és complicat amb el dia a dia de la UCI és quan un malalt que està amb ajuda ventilatòria, amb ajuda amb un respirador, ha de tornar a respirar sol. És un procés que no, en el fons no deixa de ser fer una passa, que pot ser una passa per trepitjar terra ferma o una passa cap a un salt que no podem, que a vegades amb un percentatge de pacients, fins d'un 15-20% de pacients, poden fallar. En què fallen? Els malalts que han estat a la UCI estan més fluixos que, no? Evidentment, tot el procés que els ha tingut allà a partir del tercer, quart dia, fan atròfia muscular, o sigui, tenen unes certes alteracions que fan que siguin menys preparats per després poder tornar a respirar sols. Llavors, a dia d'avui, tot i les proves que tenim nosaltres per avaluar si aquell malalt té prou força per tornar a respirar sol i poder treure l'ajuda al respirador, tenen això, un 15-20% de risc de fallar igualment. I això no és cap tonteria des del punt en què no és només una màquina. O sigui, està connectat a una màquina implica portar un tubo que entra per la boca i va fins a la tràquea i això el té connectat en aquella màquina. Llavors, si aquest punt falla, que és nosaltres seguint la màquina, hem de treure el tubo. Si aquest punt falla, implica que el malalt s'ofegarà, no podrà respirar sol i en unes hores es posaria molt malament. Llavors, el que hem de fer nosaltres és tornar-lo a dormir, tornar a posar un tubo i tornar a connectar-lo amb una màquina. I tot aquest procés té riscos, sobretot d'infeccions afegides. Llavors, un procés que per si mateix, un fracàs del treure el tubo i de retirar la ventilació mecànica, està associat amb un augment de dies d'estar a la UCI, de més riscos d'infeccions noves. Llavors, un procés que sí o sí volem evitar, no? Fracassar amb això. Ja dic, a dia d'avui, tot i les tecnologies que tenim, fins a un 15-20% de pacients poden fallar aquí. Amb aquesta tecnologia i amb les dades prèvies que ja tenim nosaltres, veiem que aquí sí és útil el poder avaluar que el benestar, diguéssim, de la microcirculació ens pot ajudar a veure si aquell malalt estarà preparat per tornar a respirar sol, si n'ha prou força.
Evidentment, donarà moltes més pistes. En quin punt es troba aquest dispositiu? Quan haurem d'esperar? I també no sé si s'està aprovant o caldrà esperar doncs, a veure l'efectivitat, també.
Aquí tornaré a diferenciar amb els dos projectes. Una cosa serà amb la part de pronòstic o de veure com la gravetat dels pacients Covid que entren, que aquí serà, això trigarà més. Amb l'altra part, amb la part de poder anar avaluant els pacients si estan ja capacitant prou força i podran ser alliberats de la ventilació mecànica, aquí estem més adelantats, sobretot per la feina prèvia que tenim feta amb pacients no Covid, però amb altres pacients d'UCI que ja tenen el mateix problema, que és que estan molt fluixos o perquè han tingut altres infeccions i hem hagut d'abordar aquest procés de treure la ventilació mecànica, aquí ja tenim molt treball previ nosaltres, amb el qual tot això ens escurça molt els processos. La tecnologia en si, o sigui, el que és la beca, l'ajuda pel VASCOVID, en teoria, en menys de 2 anys haurien de tenir el dispositiu al mercat, entre cometes. Sí que és veritat que nosaltres la tecnologia i el prototip el tindrem abans, o sigui, el podrem aplicar abans, però de cara a l'ús en el mercat, en principi, en 2 anys ha d'estar.
I quin cost tindria? I m'imagino que llavors podria arribar a tots els hospitals.
Aquí encara, aquesta part, els enginyers seran els que manaran aquí. Aquí ara encara no t'ho sabria dir.
Suposo, per anar tancant l'entrevista, que tota aquesta atenció mèdica preparada per al futur és una lliçó també important, no?, que s'ha après també amb aquesta pandèmia que vivim.
En el fons, evidentment, la pandèmia ha accelerat processos, no? igual que ha passat amb la vacuna, que normalment una vacuna triga anys a desenvolupar-se, no? Però hem vist que quan hi ha prou inversió i prou interès es pot fer més ràpid, no? Perquè pots escurçar processos. Aquí és el mateix. No? És una tecnologia que ja mica en mica s'anava desenvolupant, estava costant molt, però sí que de tant en tant... Nosaltres, per exemple, des del 2009 ja hem rebut algun finançament extern, no? Europeu o del Ministeri de Salut. Hem anat rebent ajudes per anar desenvolupant aquesta tecnologia per malalties greus, per infeccions, però clar, ara amb la Covid l'interès ha sigut molt més alt i hi ha hagut molt més inversió i això fa que nosaltres puguem accelerar molt més els processos habituals de recerca que tenim.
I facilita molt la seva tasca, no?, diària, perquè a dia d'avui com és el seu dia a dia?
El dia a dia d'avui... estem una miqueta sempre pendents de quina onada estem. Si estem a plena onada, la part de recerca sempre costa una miqueta més. No deixa de ser un esforç extra pels investigadors, per tot l'equip, per tot l'equip que estem a la UCI, no? Tant pels investigadors directament del projecte com per la gent que està fent l'assistència, perquè anar allà per incloure un malalt no deixa de ser molestar, no només el malalt, sinó molestar l'equip que està al càrrec, els metges, la gent d'infermeria. Tot això, quan tens molta càrrega assistencial, com és el que està passant ara, sempre és més complicat. Però bueno, no? la gent, quan són coses d'aquest tipus, la gent es motiva molt i fa aquest punt extra de feina, el fa encantat.
Fan mans i mànigues i totalment doncs, una tasca necessària, imprescindible, com ara doncs, avui hem comprovat el Fem Salut amb el Parc Taulí, doncs, per garantir, per millorar, no? Doncs, l'eficàcia i els recursos i, evidentment, també doncs, per garantir doncs, aquest tracte més personalitzat, aquest tractament. Moltíssimes gràcies, Jaume Mesquida, doctor intensivista del Parc Taulí. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Al matí, amb Raquel García.